Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que sembla que tot és a punt de tancar, finalment, l'acord pel nou finançament. Demà Pedro Sánchez i Oriol Junqueras es veuran les cares a la Moncloa i, si res no canvia, firmaran el pacte. Segons Esquerra, aquest nou finançament suposarà gairebé 5.000 milions d'euros extres per Catalunya cada any. I, a més, es respectarà, diuen des d'Esquerra, el principi d'ordinalitat. Tot això, però, haurà d'aprovar-se al Consell de Política Fiscal i Financera i també al Congrés dels Diputats, on, de moment, Junts per Catalunya diu que si el nou finançament no és un concert econòmic, com el basc, no hi donarà suport. També ens hem fet ressò del fred que ha fet aquesta nit passada. Ha estat la nit més freda a Catalunya dels últims 3 anys i moltes ciutats del país han obert instal·lacions per acollir els qui no tenen casa. La Creu Roja ha atès prop de 200 persones en una vintena de municipis. A Lleida no han fet prou amb les places d'acollida que tenien disponibles, mentre que a Barcelona només s'han omplert 43 places de les 200 extres que havia ofert l'Ajuntament. I també hem passat per Veneçuela, perquè Donald Trump ha avançat els seus plans perquè els Estats Units controlin el petroli veneçolà. Aquesta matinada ha anunciat que el govern post-Maduro els entregarà als Estats Units fins a 50 milions de barrils de petroli, però des de Caracas, la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, assegura que el control del país continua sent a les seves mans sense cap dependència, diu, estrangera. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs que el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la possibilitat que Espanya enviï tropes de pau a Ucraïna en cas que arribi a un acord de pau amb Rússia. Ahir el president espanyol, Pedro Sánchez, va deixar la porta oberta a participar en l'anomenada força multinacional.
No podemos hablar con la concreción de si hubiera ya un plan en estos momentos. España, desde luego, querría que de alguna forma Naciones Unidas esté involucrada, como está en muchos escenarios en el mundo.
I el govern ha convocat el primer concurs de terrenys per construir habitatge de lloguer assequible. Una primera licitació per aixecar i gestionar uns 2.000 pisos en diversos punts de Catalunya amb concessions a 75 anys vista. Sílvia Paneque ho ha anunciat, és la consellera d'Habitatge.
És un termini que garanteix que aquests habitatges durant aquests anys seran de lloguer assequible, sempre de titularitat pública i que finalitzats aquests 75 anys revertiran també a lo públic.
I a partir d'avui mateix, la mascareta deixa de ser obligatòria als centres sanitaris i sociosanitaris i a les residències de Catalunya. Ho ha anunciat la consellera portaveu, Sílvia Paneque, a qui sentíem fa un moment, després de la reunió d'avui del govern. La decisió l'ha pres el Departament de Salut després de comprovar una millora en la situació de l'epidèmia. Tot i això, la recomanació continua sent fent-la servir en casos concrets.
Volem insistir en que, malgrat que no és obligatòria davant les dades a l'ús de la mascareta, sí que continuem recomanant el seu ús en aquelles persones que presentin símptomes i que estiguin dins d'àmbit sanitari, sociosanitari, especialment quan tenen contacte amb persones vulnerables.
I el govern espanyol limita per primer cop els interessos dels crèdits al consum per evitar abusos als clients. La nova llei regularà de forma integral tant els préstecs tradicionals que ofereixen els bancs com els microcrèdits, les targetes revolving i els préstecs ràpids que s'ofereixen a través d'algunes plataformes digitals. I encara un últim apunt, perquè la Warner Bros. Ha rebutjat l'última oferta de la Paramount, tot i la garantia personal que havia disposat l'empresari Larry Ellison, de 40.400 milions de dòlars. Tot això perquè la considera massa arriscada i amb un endeutament excessiu. És una, en una carta a tots els seus accionistes, la Warner Bros. Afirma que l'oferta és inferior a la que ja havia fet Netflix, que ofereix més valor i més seguretat per als accionistes. Per tot plegat, el grup de cinema i televisió nord-americà recomana, doncs, als accionistes no vendre les seves accions a la Paramount i realitzar afirma que la fusió amb Netflix ofereix més valor i més certesa.
Passant gairebé 5 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida els nostres convidats que ja els tenim aquí a la porta.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Al cor del Raval hi ha tot el cinema del món a la Filmoteca de Catalunya. Clàssics i contemporanis, cinema d'animació, temes candents com el dret a l'habitatge, els feminismes o la cultura queer, exposicions, la Filmoxica. Regala cinema, regala Filmoteca. Entrades des de 2 euros. Tot un any de cinema des de 60 euros. Filmoteca.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Els dijous no pesen com els dilluns, ni tenen la pressa dels divendres. Són just al mig, quan tot encara és possible. Els dijous passen coses, moltes coses.
Fans On, amb Gerard Romero. Dijous, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A Capbravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un, 2 i 3 euros. Com el paper higiènic Seda Foxy 4+2. 6 rotlles amb un descompte del 22%. Ara només per 3 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Capbravo, així de bo.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Passant 7 minuts de les 3 de la tarda, reprenem la normalitat amb l'Oriol Marc, cap de Política de Nació Digital. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Alicia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu.
Jo, de la normalitat, no em sento inclòs, que ho sàpigues.
Que vols dir, que no ets normal?
No.
Carai, Déu-n'hi-do, escolta'm. Només de començar, haig de dir que l'Oriol i el Joan, quan s'han trobat, només han parlat que de futbol. Sí, l'Alicia mirava com volent dir, què fan aquests dos parlant de futbol? Encara esteu la ressaca de derbi, han passat 4 dies del derbi ja.
És igual, però...
Quan ens havia vist.
Ah, és clar.
I els dies abans de Nadal vau dir que el Nadal era un pur tràmit a passar abans del partit, que era l'important. Sí, llavors, sí, clar, avui era el tema.
I jo, com sempre que perdem, fins dijous no torno a llegir ni a mirar res de xarxes socials, o sigui, del partit del Levante me'n començo a preocupar demà.
Els del Barça ja tenen avui partit de Supercopa d'Espanya.
Sí, això és curiós, la Supercopa d'Espanya que juga a Aràbia.
Sí, és més normal, això.
Sí, la volta ciclista tampoc es fa aquí, és una cosa ja molt desorganitzada.
A veure, va, anem a saludar la quarta persona convidada. Ja sabeu que és el Santi Villas, bona tarda.
És que tu no estaves l'altre dia, bona tarda.
No, és veritat, bona tarda.
I vam parlar d'això, del Barça, del Barça...
No, és que ha estat rebre...
Barça-Espanyol era, no?
O sigui, han obviat a l'Alícia i a mi mateix, així fora, mentre feien els esports a Laia Tudela, ens han obviat directament, han anat l'un contra l'altre, de, no, escolta'm, injust, no injust, el resultat, i de nosaltres han passat olímpicament.
Em van fer mitja secció, vaig corbar a la doble.
Molt bé. Tot bé?
Bueno...
Ui.
Tampoc.
Bueno, més arrossegat.
Escolta, mira, no hi ha patrocinador, ho has vist?
No, ho vaig anunciar. Al desembre hi ha molta publicitat. Al gener sempre hi ha una mica
de desert. Una qüestió és la publicitat del desembre, l'altra patrocina una secció.
Ja, però, escolta'm...
Perquè només estava patrocinada la meva,
no,
o els altres que ho fan també?
No, i han perdut
la patrocina. No és una
cosa teva.
O sigui, ho han perdut tots.
No és perquè hi hagi una protesta en contra de les teves seccions, sinó que...
És que podria ser, també.
Val de mucho consuelo de tontos, per això.
No, bueno, però també he pensat, a veure, que això al final et penalitza, eh? Vull dir, quan fan els estudis i tot, i este que li cau bé, li cau malament, aquí tot és... Vull dir, fan, a Joan López Alegre, ho agafen una gent, la tanquen a un estudi...
Si has de preguntar la llista de gent a la que jo caic bé, ja t'haurem acabat la llista.
Bueno, per això. I aleshores et reuneixen i et diuen, oye, mira, Esther...
Focus Group, se'n diu d'això.
Focus Group. No sap ni qui és, saps què vol dir?
El meu.
Molt bé.
No, però estic pensant que podríeu demanar un patrocini, perquè ens han trobat ara una companya.
Sí.
Bueno, la veritat és que estàvem com parlant, després del futbol, quan hi ha arribat, diu que ja havien acabat. I aleshores estàvem mirant la cafetereta aquesta que teniu aquí fora de cafè.
Sí.
I hem pensat,
la cafetereta vol dir que no t'ha fet el pes, no t'agrada.
No, bueno, perquè és petiteta.
Mica...
Ah, és una cafetereta d'aquestes de càpsules. És d'això de càpsules.
Sí.
I aleshores hem preguntat, diu, i això? I hem dit, però què et donen cafè aquí? I amb els ulls hem buscat tots, el Joan també, sí. Si hi havia càpsules.
No, posar... cadascú porta la seva
I
càpsula a
casa. I hem detectat que no.
No.
Llavors el Joan ha dit, com que t'has de portar tu la càpsula? El que ho has dit, li ha semblat una ordinarietat.
He dit que era cutre i que sí. El Santi, que té ànima de sindicalista, ja tenia una nova reivindicació.
Ah, sí. O sigui, ara demanes que...
No, ara jo, després...
Ha que els treballadors de Catalunya Ràdio tinguin gratis el cafè, eh?
Després ha vingut... No,
I els col·laboradors
no,
també.
Vaig a fer un plantejament. Després ha vingut una noia dels informatius, entenc...
Sí.
Que ha vingut a fer-se un cafè...
Anna Escura, m'ha semblat.
Podria ser,
sí,
no?
Sí.
Nosaltres pues, no sabíem com
es deia. Jo ho veia a través del vidre, ja, Anna Escura.
Ah,
sí. Molt
bé. Veig que estàs molt atent
al programa. Tampoc està gaire net.
Bueno...
El vidre, home.
Escolta, ha vingut aquesta noia. Aleshores, aquesta noia hem vist que treia una càpsula d'ella mateixa...
Sí.
I hem deduït, evidentment, que se l'ha de portar ella.
Sí.
Com que estem a Catalunya Ràdio, un programa d'informació, li hem preguntat...
L'Anna Escura, ella és la vostra font d'informació. Sí.
Li hem preguntat directament, per anem anat a la font...
Sí. I heu preguntat no... si el cafè...
Si s'ho ha de portar ella.
Sí.
Ens ha dit que sí.
Sí.
També li he de dir a l'Anna Escura que el que hauria de portar és una tassa més petita, perquè la cafetera és molt petita, i ella es fot una tassa palmera i l'ha de fotre torta, perquè no li cau. El cafè l'ha de posar de cantó, perquè no li arribi. I aleshores ens ha dit que no li semblava bé que els contribuents de Catalunya els hi paguessin als treballadors de Catalunya Ràdio el cafè.
El cafè, no.
Però jo li he dit, filla meva, pues això es fa una campanya, dius aquí una marca.
Però pensa una cosa, que llavors...
I te poses un anunci un cop al mes i te porten càpsules de cafè a casco borro.
Però pensa una cosa...
El departament comercial del 2CAT o 3CAT o CatInfo no està atent amb això. I a més seria també panells. I la gent que està...
És molt difícil, perquè un el voldria molt fort, l'altre més suau.
Però si tenen de tots els colors,
però n'haurien de tenir tots aquí.
Alguna altra cosa, tenen cap... Què?
Que els haurien de tenir tots aquí, per depèn de qui vol cadascú.
Doncs te posarien un stand.
Ah, molt bé.
I tot vas agafant el cafè... I... Bé, també s'ha de dir que després la gent no se la dugui a casa, vull dir, perquè penya cada un que se'n duen hasta el paper de vàter.
Pensa que són periodistes, vull dir que...
Ja, bueno,
que segur que hi hauria robos.
I si la gent està com amb cafè, tecleja més ràpid. Va més, saps?
Ja, ja.
Amb el fred i tot.
Molt bé, doncs escolta'm, jo em vaig apuntant totes aquestes reivindicacions que tens i un dia convidaré el director... Jordi Borda, perquè li facis en directe totes aquestes peticions, a veure ell
pues
com va responent. No? Un dia la teva secció pot ser aquesta.
De tenir
a lo president.
En bona consideració al director.
Serà lo director.
Li recomanaré que no vingui.
No vols? Bueno, és que he trobat que això pues, també... Pues,
no. Tampoc no t'ha fet el pes, vaja.
I després tenim un dilema perquè ell li agrada una marca i a veure altra.
De cafè?
Sí.
Ell qui és?
Dolce Gusto.
Però què? López Aleix?
Dolce Gusto. Sí. Vull dir... No?
Ja sabem, no vull, ja sabem anar, no quina anar, marca, no... ja sabem quina marca no ens patrocinarà, perquè ja estàs criticant.
No, és que m'ha semblat... Però de fet, si la cafetera és d'una altra marca, la cafetera.
A l'Oriol i jo li hem aclarit que les dues càpsules només canvia el tamany, però que són del mateix fabricant.
Ah, sí, després han dit que és d'un senyor que se'n va anar d'Inditex, que va tenir un lío a no sé on... També amb el...
No,
el va tenir a un altre puesto.
Un altre...
És que ells saben tot.
No, saben molt,
o sigui, tu treus...
Els tertulians ja ho tenen, això. Sí. Saben de tot. Sí. Saben
tu estàs parlant de futbol. Treus una càpsula de cafè de Dolce Gusto
i també en saben.
I t'ho relaciona amb un senyor que té les altres càpsules també, que havia estat fent faldilles i pantalons.
No!
L'ara ja ha tingut un problema allà. Bueno,
no. El que tenia un problema era el que estava abans del senyor que feia pantalons.
Com?
El que va tenir un problema era el que estava abans del senyor que feia pantalons.
Bueno, doncs no ho he entès.
No, ja es veu que
no
t'han de
repassar que
la lliçó.
És que és molt... I saps què passa? Que ells parlen entre ells com si tinguessin un codi intern.
Parlen en tertulianesc.
Nosaltres estem com més fora. Ells ja es pregunten coses que saben contestar. Nosaltres no sabem res de tot això. Si que no vols dir que tal, i va dir, si vols dir que tal, o pregunten, jo què sé, te poden preguntar per un alcalde de la comarca d'Osona. I ells ho saben qui és.
Però la comarca d'Osona com si fos la punta del món. Lluny.
Però vull dir, un alcalde, llavors ells ja saben si aquest alcalde havia estat a tal i tenia no sé què, va tindre un lío amb un regidor.
Molt bé.
Ja, quan he fet, ja estic ahí quart.
No, clar, és que la dèria, on era la dèria? No era aquesta,
bueno,
no?
Jo la meva dèria avui era una mica del tema dels regals de Nadal.
Sí.
Perquè us volia consultar si vosaltres esteu d'acord amb... Jo, per exemple, no estic gens d'acord en que la gent canviï els regals.
Yep.
Primera...
Amazon tampoc.
Com?
Amazon tampoc.
Bueno, en que la gent canviï els regals.
Mm?
Si és de talla, sí. però molt mal pensat. Vull dir, sobre, vull dir, si et foten una talla de més gras o de més prim...
És una, pot ser una indirecta, és una, segons
sí,
com.
Sí, és una vergonya. Mm. I després tampoc estic d'acord amb la gent que diu el que vol, el regal que vol... No.
Dir, però, per exemple...
Això és de, això és de, això és de rata, vull dir, que no t'ho vols pagar tu.
Però
ses
majestats els reis, ses majestats els reis sempre segueixen la carta que fan els nens.
Sí,
els,
i els ja ja m'has entès, a sa majestat els reis, clar que sí, els reis sí. Bueno, la, ja està, però m'és igual el Nadal que els aniversaris, que el que sigui.
O sigui, tu creus que si algú et fa un regal per un aniversari, per exemple, t'has de quedar el regal perquè aquella persona l'ha fet pensant en tu i no l'has ni de canviar ni suggerir-li tu el regal.
I t'has de plantejar aquella persona què pensa que ets tu.
Perquè si
primero, una... perquè pot pensar que estàs més gras de lo que estàs, o que estàs més prim, o que t'agrada... Mira, a mi, per exemple, a mi això em va passar una vegada, no m'ha passat mai més, em va fer un aniversari, i un grup, no diré quin, d'un grup, d'una gent, com si fos d'aquest programa,
per exemple,
em van fer
un
regal. I aleshores, jo vaig anar, era una festa, em van fer una festa sorpresa, però jo em van venir a regals, i jo vaig fer, els vaig obrir a la japonesa, a casa. Perquè vaig pensar, no m'agradaran, i hauré de fotre unes cares aquí de por.
Per tant, et vas endur els regals embolicats,
sí,
sense obrir-los.
Sí, jo no vaig obrir cap.
I t'ho van tolerar bé? No et van instar a obrir-los davant seu?
No, no, jo els hi vaig donar allí de veure tot. I...
Molt bé,
sí,
és una bona tàctica.
I llavors, de repent, aquest va, me va arribar un
és
regal.
És com un raider dels regals.
Bueno, i de repent jo obro un regal i em trobo un conjunt de ropa interior...
Mm.
De serpiente pitón.
Ai.
Estampat. I per jo, tu. Per mi...
D'una peça o de dues peces?
De dos.
De dos, ah.
Però, o sigui, jo m'ho posava i podia semblar Beyoncé. Vull dir, i vaig pensar, però aquesta gent a mi m'ha vist que jo, vull dir, que jo porto els calçotets blancs. Perdó,
jo no et veig com Beyoncé.
Però m'entens? I llavors tu mires i dius, aquesta gent ha anat a... Vaig anar a la botiga i tot, eh?
A canviar-ho.
No vaig cremar.
Ah.
No, no canviar-lo, no. Però vaig anar a la botiguera i li vaig dir, oye, a ver, vull dir, vinc aquí a comprar els calçotets, t'han vingut a buscar els calçotets, i els has deixat comprar un conjuntet de serpiente pitón de dalt a baix.
M'agrada molt que vagis a esbroncar el venedor i no el comprador.
Per favor, si havia anat allà a comprar roba. I tot era com de serp, de pitón, brillava, estret com una... I jo dic, però... I a més, com que no era una persona, que era un grup, dic, però ningú...
Ha pensat, això no està encertat.
Això el Santi no s'ho posarà. Aquí està el kit, perquè la gent... Jo fixo molt en el que fa la gent. Tu has d'anar deixant... És mirant-me la gent per fer-li regals. Ah, doncs aquest això, ara... Aquest... Jo, per exemple, ara, si li hagués de fer un regal amb ell, ja sabria alguna
cosa. Un xalet.
Ja he tingut una informació, una campaneta... El presentador volia...
Ah, l'Òscar.
Bueno, ell també.
El Joan, un xalet.
Sí, però, clar, això ja en deu tenir mil.
Sí,
vull dir, no deu tenir altre. Vull dir, deu dormir amb això posat.
Avui porto un jersei.
No, avui portes un jersei, també, d'aquestes de cremallereta, també.
És que fa molt de fred.
Sí. Bueno, saps més? Llavors, podeu parlar quan vulgueu, eh?
No, però és interessant, clar, ja això que dius,
No.
Regals sí o no? Canviar-los o no canviar-los?
No, canviar-los no.
I fer llista de desitjos abans de l'aniversari?
I fixar-se quan fas un regal.
O que
et
sorprenguin.
No, a mi fer sorpreses no m'agrada perquè no m'agrada que em facin sorpreses a mi. Jo crec que fer sorpreses és una cosa que és devastador per la intimitat.
Però, bueno, un regal, què vols que sigui? Un regal, de moment, ja m'ha embolicat, ja ha de ser una sorpresa.
Sí, està clar.
Dona el suelto, tira-la a la cara.
Pues, com dius tu, Santi, si estàs atent al que diu la gent durant l'any, més o menys ja tens pistes. Ja saps què falta, què no tens, una mica les talles, ara m'he anat a comprar això, m'he anat a comprar l'altre, saps què falta, saps què tens,
exacte.
I a partir d'aquí pots anar a buscar
clar,
alguna
un
cosa.
Regal és una cosa que tu li fas a una persona que has pensat en ella, no que de repent obres...
Sí.
I, bueno, a mi una vegada em van regalar un Yoda.
Un Yoda?
Un Yoda. Baby Yoda.
El del Mandalorian.
Però perquè et vas afiliar a Convergència.
Jo què dius? I de repent obro i era Baby Yoda.
I tu no tens cap interès en Baby Yoda.
Bueno,
no sé, jo no,
com
no
amor, em vaig quedar xeguaca. Vull dir, ja Baby Yoda a mi em cau llunyíssim.
No, però si és un canvi de talla, o si ho tens repetit, ja pot passar.
I no només, a veure,
home, si ho tens
coses.
Repetit, la gent si ja t'ha vist.
Però amb els llibres pot passar, que vulguis sorprendre, i si la persona és més intel·ligent que tu, que és el que acostuma a passar, i ja se l'ha llegit, doncs és raonable.
Però ets un radical, perquè hi ha vies...
Jo?
Sí.
Jo sóc un radical, si dius tu. Per favor, posa una música. O una campana, o un gong, algo.
Per què? Per què?
Algun efecte de so.
Clarament. Perquè,
bueno, és que això ja no té...
Clarament,
perdona.
No,
vull dir, jo sóc un radical, va dir.
Ja em vies...
Mira, obriu les finestres, que... Vale,
entre sorprendre la gent de lo que està contra l'Oriol i que diguis el que vols que et regalin, que tu també estàs
compra
en contra...
Compra-t'ho tu.
No, hi ha una via intermitja,
sí,
que és fer anar persones del cercle més proper a la gent a la que li has de fer un regal i sondejar-les. Jo ho faig.
Bueno, però això no està malament.
Això és intel·ligent.
Jo utilitzo la meva filla petita perquè sondegi a la meva dona sobre coses. I llavons...
Bueno, també ara ha quedat molt bé. Si posa-li un altre
d'enterro. No, però llavors elles parlen tot obertament. El papa m'ha dit que et pregunti i tal, però fem tot el peripé i queda de conya.
I què li ha regalat?
Això no t'ho diré, si vol que vingui ella i t'ho expliqui.
Això, però també has de conèixer a qui li fas... Perquè mira, expliquem una interioritat.
Molt bé, vinga, posa una música d'interioritat.
La meva dona és com l'Oriol, no suporta les sorpreses. Per tant...
Bueno, però és que com si li haguéssiu de portar una tuna.
No, però és que les primeres vegades, allò, l'aniversari, dic, vaig a sorprendre. I això segur que li agradarà. No, i ella et deia, molt bé, m'ha agradat molt, però no hi ha això que jo havia demanat. Dic, bé, bueno, escolta, perquè he volgut sorprendre. No. I llavors ja ha optat directament i hi ha llista. I d'aquella llista jo trio.
La teva dona és com...
Però això és com una llista de boda.
Però és que en el moment en què he intentat sortir de la llista...
Bueno,
no, m'ha caigut
també,
bronca.
A lo millor el que has regalat era una mica un conjunt de Python, com el meu.
No, això que m'has regalat m'agrada molt. Ara bé, on és això que jo havia demanat? No, escolta, no, és que he decidit optar per una altra... No, jo t'havia fet la llista perquè volia una cosa de la llista.
Clar, perquè
però això és perquè no se'n fia de tu.
Llistes de coses que t'agradarien molt... Sí, m'agradaria molt que un dia aparegués algú davant de casa meva un Porsche 911.
Això, i per una persona random.
O no, qui sigui, algú.
Ah, per tu, el cotxe.
Per mi.
Ah, pensava que un jugador de futbol...
Tu penses que el seu somni era la persona.
No, amb una polissa oberta al RAC per pagar l'assegurança.
Sí, tot, i perfecte, tot inclòs.
Un Porsche de què?
Un 911, un model
de cupó.
Però què necessito? Paelles. Per tant, si l'Òscar... S'hagués presentat amb un Porsche i diria, molt bé, tio, fantàstic, ho has clavat.
Però necessito més una paella.
Ojo, que el tàper de demà no me'l puc fer, perquè no tinc paella.
Sempre pots fregir l'ou a sobre del capó del 911.
L'Alícia està callant molt, eh?
A veure, és que el debat està, que ja no sé ni per on entrar. A veure, jo... És que sóc bastant...
Encara vull que avui vaig pensar, tinc, doncs, menuda merda, porto.
Seguim.
Tu ja ho has vist, que jo ja li he fotut un quart d'hora una altra cosa, perquè no ho creia en mi mateix.
Jo crec que jo també sóc molt pragmàtica, i per tant a mi el que no m'agrada és tenir coses a casa és que no utilitzo. Llavors, a mi m'agrada llistes, si no m'agrada tornar-ho, perquè el que no vull és tenir coses a casa que jo dic... Això aquí...
Però és que tu el regal te l'han d'encertar, a no ser que tu hagis mutat aquella tarda.
Però és molt difícil encertar.
Sí?
És molt difícil encertar.
Sí?
Sí, perquè...
Pues mira que jo vosaltres
veig si tot sota cavall i rei. La mateixa cosa, en funció del teu estat d'ànim, et fa il·lusió i t'agrada o no et fa il·lusió i no t'agrada. Sí.
Això sí que és ser radical.
Veus? Jo us he dit radical l'un a l'altre.
No, escolta'm, no, bueno, tu us han regalat, però ja expliqueu-me. A tu què t'han regalat, per exemple?
A mi, jo sóc de les persones que al Nadal ens coincideixen. A banda dels regals de Nadal, que dius tu, el d'aniversari.
I què t'han regalat?
Unes entrades pel teatre, alguna cosa de roba, què més? Un aparell de ràdio antic.
Ah, mira, com a Luis de l'Olmo, que tenia
igual,
mil, allà
igual, estan. Però ja en té molts, jo no en tinc cap, aquest és el primer, i una escapada farem.
I funciona?
La ràdio? Sí, funciona, sí.
Ah, molt bé.
Sí.
I una escapada?
Sí.
D'aquestes que van amb un paquet, amb una capsa?
No, uns bitllets per fer un viatge.
I us feu autorregalos?
No.
I a tu què t'han regalat?
Oh, a mi moltes coses.
Bueno, digues algo, i aquesta Catalunya pendent.
Doncs m'han regalat un jersei, m'han regalat un gorro, m'han regalat mitjons.
Deu ser freduliquet, no?
Jo sé.
Perquè, clar, veus, a l'ell han encertat, perquè deuen notar que tremole. I aleshores ja ha fet gorro, mitjons i jersei.
M'han regalat un tap per mantenir el vi allò que no es faci malbé.
Sí, sí, per agafar calor, una miqueteta.
Sí.
I a tu?
Un rellotge d'aquests de mesurar coses esportives que sempre...
Bueno, és que això ho he pensat. Jo amb ell ja sé, ja regalaria unes malles o algo.
Sí.
Vull dir, perquè deu ser de corrent malles per la Diagonal.
Neda.
Sí, nedo i faig coses al gimnàs, això, però...
Faig coses al gimnàs.
Sempre sol.
Però nades molt.
Abans nedava molt més, ara nedo menys, perquè tinc menys temps. Però sí, sí, en la meva època feia 3 quilòmetres cada dia.
3 quilòmetres a l'aigua?
Nadant.
Sí.
No, mira, escolta.
I bé, divertit.
Podies anar a Sant Vicenç, Arenys de Mar, quina cosa més cansada.
Sí. I una motxilla per la feina. Veus? Perquè jo, com a bon supersticiós, li tenia molt apego, que es diu en castellà, a la motxilla, i encara estic decidint si em portarà bona o mala sort la nova motxilla.
Però que la devies tindre ja...
Estava, en fi, per tirar-la als gossos.
No, sí, sí.
I avui l'he estrenat pensant que veiem si em va bé. De moment m'està anant bé.
T'ha passat res.
Però, la vella no l'has tirat, per si de cas.
Sí, sí, que l'he tirat.
Ah, home, doncs ara...
És que veiem una cosa impresentable.
Ah, molt bé, molt bé.
Home, heu tingut regals una mica avorridets, no?
A veure, i tu,
a veure com som nosaltres?
Sí. A mi m'han regalat un curset per aprendre a pescar.
Ah, molt bé.
Ah?
Escolti'm.
Vamos, superemocionant.
Escolta'm, doncs, una mica més, que no, un jersei i un gorre.
Però, doncs, aquest, per exemple...
La seva gràcia.
Però té la seva gràcia, però ha debut mirar molt. I això tu volies.
Sí, això és una sorpresa.
Però quan vas a la peixateria mires,
no,
l'am.
No, perquè hi ha amics que m'estan començant a ensenyar. He pescat ja algun palangre, alguna coseta. I llavors jo vull aprendre. I això sí que és un regal sorpresa i que denota que et coneixen. Això està bé, és veritat.
Aquesta és la clau.
Molt bé. Prendré nota.
I què més? Ja està, un curs de pescar?
Jo et regalaré una caixa de biodramines perquè no et mereixis.
Bueno, però ara, si entres en aquesta derivada, pues una gorra, una canya...
Sí, sí, no, ara vindràs...
Ui, ja està, ja, els regals dels pròxims 20 anys estan solucionats.
Home, una bossa d'aquelles que lleves les coses i entra el peix i tot. Totalment. Pots posar el peix i tot. Bueno, escolta, Cora, és... Bueno, avui...
Falten 4 minuts per les 4. Ho deixem aquí, ho deixem aquí.
L'altre dia vaig cobrar el doble, avui la meitat.
Escolta'm, això va com va.
Ja m'he quedat amb taules.
Un dia per l'altre.
Escolta'm...
Ja he firmat el contracte, eh?
Home, molt bé.
I ara, fill.
Has trigat, eh?
Sí, vaig enviar les factures.
Estaves treballant sense contracte, eh?
I, bueno, dic l'il·legal. Vull dir, m'arriba a venir aquí al Garriga i em fota fora, el de Vox.
Ai.
Home, estic il·legal total, jo, aquí, aquest dia.
Santi Villas, gràcies. Bona tarda. Fins la setmana que ve.
Adéu.
4 minuts i 2 quarts. Una pausa i ara entrem en matèria.
Catalunya migdia.
Final! Final!
Arriba el primer títol oficial del 2025.
El Barça s'ha classificat per la final de la Supercopa després de guanyar per 2-0.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 7, la TDT de la semifinal de la Supercopa d'Espanya Barça Athletic Club a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Uf, que maca que és aquesta canya de pescar. Potser s'assembla massa a l'Ultrasonic Fisherman. I aquesta? Tornado FR. Uau, és la nova versió de la Hurricane. I això de les anelles de taflor és una passada. Em penso que triaria aquesta. Per en Martí, tenir una canya de pescar era una qüestió molt personal. I per tu, què ho és?
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I a 2 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia i sembla que ara sí que hi haurà acord pel finançament. Demà Pedro Sánchez i Oriol Junqueras el tancaran en una reunió a la Moncloa. I segons ha assegurat el portaveu d'Esquerra Republicana en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell, suposarà gairebé 5.000 milions d'euros extres cada any per Catalunya. Isaac Albert ja admet que no és el millor acord, però sí que és el que els republicans han pogut pactar amb el PSOE.
És un bon acord per Catalunya, és un acord just per Catalunya. Jo crec que és el primer sistema de finançament, model de finançament, just amb el país, just amb Catalunya. Ara, és el millor sistema de finançament? No, és l'acord possible, és el que hem pogut arribar, és el que creiem que té recorregut parlamentari.
Aquest, però, és l'acord entre el govern espanyol i Esquerra Republicana. Aquest acord haurà de passar pel Consell de Política Fiscal i Financera. Sembla que la setmana que ve allà hi ha totes les comunitats autònomes espanyoles, la majoria governades pel Partit Popular, que no és gaire partidari d'aquest acord de finançament. I després, si passa, el Consell de Política Fiscal i Financera encara haurà de ser aprovat al Congrés dels Diputats. I allà Junts per Catalunya té la paella pel mànec. De moment, la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, continua exigint el Concert Econòmic. Diu que el seu partit no tindrà por de bloquejar el nou finançament si Catalunya no surt del règim comú.
Instem a Oriol Junqueras a defensar davant de Pedro Sánchez el concert econòmic català pel qual Esquerra va investir Salvador Illa. No entendríem que es negociés menys que això. Tot el que sigui menys que això seria un engany. Tot el que sigui menys que això no comptarà amb els vots de Junts.
Demà tenim aquesta reunió. Sembla que divendres Maria Jesús Montero, la vicepresidenta espanyola, donarà els detalls del nou model, que, insistim, des del govern espanyol diuen que serà extrapolable a totes les comunitats si és que el volen adoptar. I dilluns tindrem, durant la setmana que ve, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. No sé quines perspectives veieu de tot plegat.
Home, crec que això deu fer dies, com a mínim, que està tancat, que demà s'hi van a discutir els detalls entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez. Sabem que Esquerra Republicana, cada vegada que té una reunió d'aquest tipus, sigui amb el PSC o amb el PSOE, és per anunciar acords, i per tant demà Oriol Junqueras podrà treure pit d'haver complert un dels acords, si no el principal acord pel qual es va investir Salvador Illa com a president de la Generalitat, i llavors, en funció dels números, es podrà dir si ha estat un èxit o no. És veritat que a vegades les expectatives sempre van per davant del que al final acaba passant, perquè al final tu pots tenir un model que, com deia Jacques Albert avui al matí de Catalunya Ràdio, s'acosti els 5.000 euros més per any dels que tenia... 5.000 milions d'euros, perdó.
Per 5.000 euros per no calia
posar aquest bolic. O sigui, aquest, entre els quatre que estem aquí podríem estar fotre un cable, però amb 5.000 milions d'euros més... No, però vull dir que és una quantitat que és alta i que està per sobre del que es repara amb escreix, que segurament es respecti l'ordinalitat, encara que la paraula no surti en l'acord o que surti d'una manera extrapolable a altres comunitats. I el tema està en com vas vendre l'acord el 2024 per investir Illa i com aquest acord llavors arriba o aterra a la realitat, perquè aquí precisament és per on incideix Junts, que Junts avui el que diu és: vosaltres veu pactar un concert econòmic, heu de tornar amb el concert econòmic no serà, perquè sortir del règim comú implica unes modificacions legals que de moment no han estat sobre la taula d'aquesta negociació i que rarament demà apareixeran. També és veritat que Junts, quan va sortir l'acord entre el PSC i Esquerra, va dir que aquest acord era pràcticament una estafa, que no servia per i que no era el concert, i ara resulta que sí que van pactar el concert. És una cosa que a mi m'ha costat una mica d'entendre, però en tot cas veurem. Demà també és la primera reunió que tenen Oriol Junqueras i Pedro Sánchez des que Oriol Junqueras va ser indultat. Per tant, la fotografia per si mateixa ja té una rellevància que és molt notòria i que explica molt també el moment que travessa Pedro Sánchez, que està necessitat de satisfer una mica els seus socis, que al mateix temps són els socis de Salvador Illa al Parlament.
Jo, agafant la part final de l'Oriol, jo crec que el realment rellevant de demà és la foto Junqueras-Sánchez. Des de que va haver-hi l'amnistia, des de que s'ha rehabilitat judicial i políticament parlant Oriol Junqueras, des que ell va fer aquella conferència, va dir que començava aquesta espècie de tour per Catalunya com a candidat a la presidència de la Generalitat d'unes eleccions que han de ser, se suposa, l'any 2028, serà el primer cop a la vida que el líder d'Esquerra trepitja la Moncloa. Jo crec que aquesta és la qüestió rellevant, perquè tot l'altre que té que veure amb el finançament, no sabria dir-ho en català, però en castellà és sorber i soplar. O sigui, l'anunci és un anunci que és inviable, perquè jo crec que el Consell de Política Fiscal i Financera, amb totes les comunitats autònomes, tenint el calendari que tenim de 8 de febrer, eleccions autonòmiques a Aragó, 16 de març, si no ho recordo malament, eleccions autonòmiques a Castella i Lleó, i maig o juny, sense data, eleccions autonòmiques a Andalusia, crec que podem coincidir tots que és molt difícil que hi hagi cap mena de concessió ni per part del PP, ni per part del govern o de les autonomies socialistes. I finalment, clar, Junts, que moltes vegades ha especulat i ha tingut una política de fer-se l'important dient, ja us explicaré més endavant quan toqui què és el que penso fer, aquesta vegada no ha cedit ni un segon davant de Junqueras i ha vingut a dir: demà us podeu fer les fotos que vulgueu, però tot això no anirà per enlloc. Per tant, és una foto que és important per Esquerra, és una foto que forma part de que Sánchez pot dir: no tots els meus socis han mort, però finalment és sobretot una foto que incomoda una part dels socis, que no només són el que ens afecta més aquí a casa nostra, que és Junts, sinó que Compromís, que és una força fonamental del pacte d'investidura, explicat per activa i per passiva, que la Comunitat Valenciana és la que està pitjor finançada de totes i que aquest acord de finançament perjudicaria València i que no hi pensen jugar, el BNG ha dit que ells volen exactament el mateix que tingui Catalunya la Junta Aragonesista amb eleccions d'aquí 3 setmanes. Ha dit que no estan d'acord amb aquest acord, i tot això són 5 diputats, com a mínim 4, perquè Compromís estan enfadats entre ells, que serien fonamentals, inclús en el cas de que a Junts se li publiquin les balances fiscals i s'acabés cedint. Per tant, l'important de demà és la imatge política Sánchez-Junqueras. I si hi ha aquest bloc que sembla que s'està fent amb Bildu, amb Podemos, amb, o no, amb Rufián de candidat i tot això a suplantar Yolanda Díaz, avança o es queda també amb res?
Jo estic molt d'acord amb el que plantegeu. De fet, jo crec que està empantanegat el finançament singular i que no acabarà sortint. Jo crec que, en primer lloc, que l'interessant d'aquest acord és que Esquerra acabarà acceptant una cosa que no inclogui l'ordinalitat. O sigui, ho vam comentar la setmana passada, encara que ho haguem mencionat Illa, per exemple, no? Ordinalitat amb solidaritat és una cosa que és incompatible. Si tu dones i reps exactament el mateix, no hi ha marge a la redistribució. I, per tant, Esquerra va a un escenari on li implica ells mateixos renúncies, però, malgrat això, és evident que les altres comunitats no ho acceptaran. Malgrat, com hem escoltat aquí també alguna vegada, Marga Provenç ha dit que un sistema nou a ells els beneficiaria, igual que podria beneficiar el País Valencià. Jo crec que ara mateix tenim aquest sistema de població ajustada, no? On no només reps segons la població que tens, sinó molts altres criteris que sobretot beneficien a l'Espanya vaciada, i que, per tant, un nou model on no tingués en compte aquest criteri, sinó purament de població, beneficiaria a tot el litoral espanyol, però que, evidentment, la cosa políticament ara mateix és inacceptable, malgrat ser un model bo per les zones amb més població de l'Estat. I que, per tant, si tires molt cap a un sistema molt beneficiós cap a Catalunya, aquestes comunitats encara les tens més en contra, i a poc que hi ha, per exemple, i jo crec que ho veurem demà, no hi haurà ordinalitat, llavors Junts ja sí que se'n desmarcarà de manera més evident que ho ha fet aquests dies Nogueres. Mm. Per tant, bueno, no se li veu molt horitzó, la veritat.
No, es fa difícil de pensar el que apuntava el Joan sobre Compromís. És clau, crec que també el diputat de la Junta Aragonesista també s'hi va posicionar en contra quan es va conèixer els detalls d'un finançament singular per Catalunya, i és evident que Junts, que aquí té una mica la paella pel mànec, fer-li un favor a Esquerra Republicana costa de trobar a l'hemeroteca, i viceversa també a Madrid. Madrid és precisament on ha acabat el procés, ha estat l'epicentre de totes i cadascuna de les enemistats íntimes que han acumulat Junts i Esquerra en els últims anys. I Junts, malgrat tenir oberta fins fa uns mesos la negociació amb el PSOE a Suïssa, mai va entrar al detall que ha entrat Esquerra Republicana a l'hora d'afinar el finançament. I, de fet, un dels acords que no estan complerts entre Junts i el PSOE, en els acords que es van anar fent durant la legislatura, no la investidura de Pedro Sánchez, és la publicació de les balances fiscals. I un dels missatges que avui també llançava Míriam Nogueras és sense les balances fiscals no es pot conèixer el dèficit fiscal, per tant, no es pot calcular bé quines són les necessitats que pot tenir la Generalitat. I això, tot aquest pack, fa pensar que Junts no s'hi posarà del tot bé. Carles Puigdemont ha mantingut un silenci prudent sobre aquesta qüestió. Recordem també que Junts va trencar amb el PSOE, que, per tant, no deixa de ser un acord que compet també en el PSOE. Per tant, Junts se'n pot sentir distant, i això ens podem trobar que una millora de recursos per Catalunya, evident sobre el paper, pot no comptar amb el suport de tots i cadascun dels partits que tenen diputats catalans al Congrés dels Diputats.
No sé, Òscar, si m'ho permets dir una cosa molt ràpida. Malgrat tot, estem a Catalunya, i per tant jo crec que una de les preguntes claus de l'1 de demà és si per Esquerra Republicana la foto a Moncloa Junqueras Sánchez és suficient com perquè Esquerra doni llum verda a la tramitació dels pressupostos de la Generalitat. I si, per tant, el gran beneficiat de la reunió de demà pot ser l'absent Salvador Illa, però jo crec que aquesta és una dels dubtes, o si jo estigués a la sala de premsa demà de Moncloa, és la pregunta, sens dubte, que jo faria a Junqueras. Si en té prou amb aquesta rehabilitació pública, que és una cosa que ells han demanat, igual que Junts, per dir, doncs, escolti'm, a partir d'aquí, com que jo em sento reconegut, estic disposat a tirar endavant els pressupostos al Parlament de Catalunya o no.
Mm. Bueno, què és el que passa? Demà tenim aquesta reunió i és evident que aquí tothom haurà d'explicar molt bé per què pacta o no pacta segons què. Esquerra haurà d'explicar molt bé per què pacta una cosa que no és el que es va anunciar en el seu moment, que era el Consell Econòmic. Junts per Catalunya haurà d'explicar molt bé per què refusa un nou finançament, que tot i que és veritat que no és el Consell Econòmic, suposa uns 6.000 milions d'euros més cada any a la Generalitat. consellers d'Economia del Partit Popular hauran d'explicar per què refusen un sistema que, tot i que pugui ser o no singular per Catalunya, acaba suposant una millora en el finançament de les seves comunitats autònomes, que molts d'ells estan explicant, País Valencià, Illes Balears, que estan fatalment finançades. Per tant, tothom haurà de posar-hi molt esforços a justificar els seus posicionaments a favor o en contra de l'acord que demà es presenta i que en els pròxims dies segur que en parlarem molt, perquè insisteixo que Maria Jesús Montero explicarà els detalls divendres i després la setmana que ve tindrem aquesta reunió de tots els consellers d'Economia de les Comunitats Autònomes. Tot això ho anirem explicant aquí a Catalunya Ràdio. Ara falten 20 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida ens centrem en Veneçuela, on no paren de passar coses perquè Donald Trump està... a tots els embolics de la política internacional, a tots i a París Donald Trump.
Catalunya migdia.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Estic indignat amb les crítiques que hem rebut tu i jo de l'arbre.
Per aquest arbre de Nadal que hem posat a l'estudi de Catalunya Ràdio, doncs, ha rebut crítiques.
És dels arbres de Nadal més tristos que he vist per molt de temps.
Però... A veure, molt, molt guarnit no estaria, si ens hem de posar crítics.
Oh, i ara estic emocionat, perquè el que ha fet Gemma Herrero amb aquest arbre de Nadal...
Això és un arbre de Nadal.
Fins fa 10 minuts no era un arbre de Nadal.
No, tampoc ho digueu ara, així, perquè
ara,
no és veritat.
Ara és un arbre de Nadal de competició.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Estalvia 90 euros en la teva factura de la llum. Fes-te de bon preu Esclat Energia i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi Nadal90.
Bon preu i Esclat.
Ni carrers, ni places, ni campanars, ni paisatges.
Ei! Hola! Hi ha una bèstia aquí sobre el tractor.
El millor de cada poble és la seva gent.
I qui és tu, t'ha trempat?
I és la seva gent el que es fa sentir com a casa.
El Foraster, nova temporada. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, l'Alícia Puig i l'Oriol Marc, a banda del nou sistema de finançament, del qual en parlarem els pròxims dies. El resum de l'any del Departament d'Informatius de Catalunya Ràdio portava per títol 2025 a ritme de Donald Trump. Bé, doncs l'hem començat el 26, ben bé igual, amb l'operació militar a Veneçuela, el dissabte, dia 3, i amb la detenció il·legal i trasllat de Nicolás Maduro cap als Estats Units. Ell diu que governa Veneçuela i ja avançant els plans de control del petroli veneçolà i la seva intenció d'ampliar-ne moltíssim l'extracció. De moment, Trump parla de 50 milions de barrils de petroli, però des de Caracas, la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, assegura que el control del país continua a les seves mans, en mans chavistes i no pas de Donald Trump.
El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela.
També el ministre de l'Interior veneçolà i un dels homes forts del chavisme, Diosdado Cabello, diu que tot va bé a Caracas.
Todo en calma, en tranquilidad. En tranquilidad. Nuestro pueblo consciente sabe lo que debemos hacer, trabajando para recuperar la normalidad que debe imperar en el país.
En tot cas, l'acció dels Estats Units a Veneçuela ha estat un cop de puny sobre la taula del president Donald Trump, que ha sacsejat la geopolítica mundial. Tots els líders han quedat una mica perplexos i no es veu ningú que reaccioni amb molta contundència. Dels més contundents en contra és precisament el president espanyol Pedro Sánchez fent retrets.
A todas luces ilegal, que viola el derecho internacional y cuyo único objetivo no parece ser otro que el de apropiarse de sus recursos naturales.
Però amb aquesta sacsejada, Donald Trump ha posat una altra vegada l'objectiu ara de Groenlàndia en la seva òrbita expansionista. I ho ha fet, podríem dir, que a la manera Trump.
És un lloc estratègic. Ara mateix Groenlàndia està envoltada de vaixells russos i xinesos per tot arreu. Necessitem Groenlàndia per la nostra seguretat nacional. I això Dinamarca no ho pot garantir. Sabeu què ha fet Dinamarca per reforçar la seguretat de Groenlàndia? Afegir un altre trineu amb gossos. És veritat, van pensar que era una gran mesura.
A veure, que veig cares.
Hòstia, com per no fer cares.
No sé com ho veieu tot plegat.
No, és que cada declaració és pitjor que l'anterior. No, jo crec que, a veure, aquests dies és que encara estem en fase molt d'intentar entendre tot el que ha passat, eh? Jo crec que, en primer lloc, el pla d'extracció de Maduro, no?, va ser espectacular, no? De cop ens llevem tot, bueno, ens llevem, clar, nosaltres aquí a l'altra banda del món, no?, amb una rapidesa, amb una facilitat, i ara el que veiem és que un pla d'extracció brutal i no hi ha un pla de... Quins són els següents passos? És aquesta realitat que Trump intenta crear cada cop que parla, no? Ara diu, ens donaran, com ha dit, 50 barrils al
50
dia.
50 milions de barrils.
50 milions de barrils, que són unes dades absolutament inventades, o sigui, no? Que se les pot haver inventat en l'últim minut i, per tant, el que no queda en res clar és quines són aquestes següents fases per Venezuela. Delcy Rodríguez, no?, intenta mantenir aquesta situació de calma, que clarament és falsa, no? O sigui, coses estan passant. Però jo crec que el més preocupant de tot això és si aquesta extracció de Maduro, aquesta detenció il·legal, s'ha fet sense un pla posterior de què fer després, que és ara mateix la sensació que està donant. Que, per tant, és tot una cosa imprevisible, però que no és una cosa planificada real de Trump, de quin és l'objectiu a Venezuela, més enllà de que, no? Vull dir que amb el petroli no ha presentat res més enllà de dir tindrem aquests 50 milions de barrils. Per tant, és tot molt desconcertant i difícil de predir.
Jo crec que sí, eh? O sigui, era Bob Woodward, aquest del cas Watergate, que va escriure del primer mandat de Trump un llibre, no?, que explicava, així, resumit amb una frase, que una cosa era el que passava a l'ala oest de la Casa Blanca amb totes les sortides de mare de Donald Trump, i l'altra cosa és el que feia la seva administració. I crec que el que hem vist aquests dies és que Donald Trump fa aquesta roda de premsa de dissabte al vespre, per mi, estrafalària, on va barrejant coses de tota mena i tal. Sempre passa el mateix, al cap d'unes hores surt Marco Rubio, que és el ministre d'Exteriors, per dir-ho d'alguna manera, que diu que aquest home és un gran líder i que és un home providencial, etc. I al cap d'unes hores després torna a sortir Marco Rubio, que explica les coses d'una altra manera. I jo crec que sí que hi ha un pla. Els americans han explicat que no els hi agrada, ho ha explicat Marco Rubio gens Delcy Rodríguez, han explicat que tenen tota la simpatia del món per Maria Corina Machado, han explicat els motius per als que no posen a Maria Corina Machado, que és que no volen un Vietnam, no volen desembarcar tropes, que Venezuela és una selva, que necessiten fer anar els ressorts del règim perquè el país d'alguna manera funcioni, i que volen desmuntar l'Helicoide, que és el centre de tortures perquè ens puguem entendre, i que ho volen fer-ho de forma absolutament immediata, i que muntaran, i que aquesta senyora estarà aquí mentre els hi faci cas amb ells. O sigui, jo crec que els americans sí tenen bastant ben muntat un pla, i sí tenen bastant ben analitzat prèviament què passava si feien el que a tots, si ens porta el cor, volíem, que era que algú ha guanyat un premi Nobel, que sens dubte ha sigut algú que ha lluitat per les llibertats i que ha tingut que fugir, com 8 milions de persones de casa seva, el trasplanten, igual que l'helicòpter, se n'emporta amb un, descarrega l'altre. Però crec que ells han fet bé el càlcul de que això acaba amb una matança i amb un bany de sang, que fins ara, a diferència d'altres revolucions, d'altres històries com aquesta, no ho sé, penso també en un Nadal i en un Cap d'Any, va passar lo de Romania amb Ceausescu, no?, i va passar tot el que va passar, que aquí, per ara, i toquem fusta, no està passant. I sobre el tema de que és il·legal, les lleis americanes, o sigui, ells no han enviat els marines ni a la Navy, han enviat a la DEA, que és una policia. I les lleis americanes diuen que el jutge rep en la persona que està encausada, però no pregunta. És una mica la llei del Far West, si voleu. molt bé. Però és el que hi ha, que no pregunta sobre sí, com
estan
arriba.
Estan seguint la legalitat americana, no la legalitat internacional, exacte, que sí. Tothom està d'acord que en la legalitat internacional el que va fer els Estats Units és il·legal. Una altra cosa és que ningú no li pugui fer front, que ningú no li pugui plantar cara i que ho facin amb qui els interessa i amb
però,
qui
clar,
no els interessa no.
Però, Òscar, sobre la legalitat internacional, clar, és que ha sortit Sánchez i diu oh, l'únic interès és el petroli. Sí, i és que fins ara n'hi havia un altre. És que Maduro no estava aquí perquè el sostenia en Xina i Cuba, perquè així Xina i Cuba tenia petroli. És que no era l'únic interès que tenen aquestes dues dictadures, una a l'Àsia i l'altra allà al costat, perquè, clar, els tios que estaven protegint, perdoneu, les persones que estaven protegint Maduro no eren veneçolans, eren cubans. O sigui, què ha canviat? Que és que què passa? Que això ho pot fer-ho així Ximping per al seu interès econòmic, però si ho fan els americans, que se suposa que haurien de ser aliats nostres, aleshores els hem de criticar?
Bueno, és que crec que en aquest tema mescles coses, perquè una cosa és qui sosté un, o sigui, qui sosté certs països, i l'altra és tu entrar de manera, o sigui, violant el dret internacional i per tant accedint a un país emportar-te el president. Jo en aquest cas això ho separaria absolutament, o sigui, una cosa és comprar, no? Vull dir, jo què sé, la Xina compra gas rus, està sostenint.
I Espanya.
I l'altra cosa és ocupar Ucraïna, vull dir que són coses totalment diferents, que és qui compra certes coses i qui manté règims. En tot cas, jo crec que, bueno, hi ha dos debats, no? Que una cosa és Venezuela concreta i l'altra és Trump en el nou ordre mundial. I, per tant, en el cas concret de Venezuela, jo crec que està per veure, dius que sí que hi ha un pla, però al mateix temps no es dibuixa, o sigui, sí, Delcy què farà, o sigui, sí, què passarà amb la petrolera, o sigui, amb la... No em surt el nom ara, però amb la companyia de petroli pública de Venezuela, o sigui, jo crec que això és el que no està definit, i l'altre, que jo crec que és el que atemoreix a tothom que ho està comentant aquests dies, és la impunitat absoluta. O sigui, que Pedro Sánchez, només dient això que heu fet està violant el dret internacional, sigui el líder mundial que més dur ha estat contra Trump, home, és certament preocupant que ahir surtin els països més importants d'Europa a firmar un manifest en defensa de Groenlàndia i Dinamarca. És, si més no, preocupant. O sigui, hi ha un
nord... el que ha dit sobre Groenlàndia o sobre Venezuela, perquè no ho va dir sobre el Sàhara Occidental, per exemple.
No, sí, ja
és que som selectius.
Què passa?
No?
Que aquesta pregunta serveix per tot. És a dir, això que ha fet Donald Trump amb Maduro, per què no ho fa amb les dictadures de l'Orient Mitjà, per exemple?
Bueno.
És a dir, que clar,
és una llarga i fructífera relació.
Tots ho
i
sabem.
Sancions... Mirant, no, que en parlem sí. Poc, anem pel camí, eh?
I les sancions que posem a Rússia, perquè no les posem a Israel? Vull dir que, en el fons, aquestes preguntes...
Perquè no és el mateix.
No, és pitjor, de fet, no. El cas d'Israel. Però que, en tot cas, bueno, no sé, jo crec que en el cas de Venezuela concret, malgrat això, a mi m'agradaria conèixer-ho, si tu ho coneixes, Joan, eh? Exactament quin és el plan a nivell del petroli de Venezuela i en el món, no ho sé. O sigui, en el fons, encara que tu en aquest cas concret et sembli bé que treguin un president perquè no és del teu gust i poguessin posar hipotèticament a una... No, bueno, però sí, és el que has plantejat.
8 milions d'exiliats.
Sí, sí, sí. Sí. I Argentina, no ho sé quants en té ara mateix exiliats. Sí, bueno, però el que et vull dir és... que en això senta precedents en l'ordre internacional, que jo crec que tu també pots estar d'acord, que t'amoreix una mica, perquè no han anat a Venezuela per ser una dictadura, i han anat per uns interessos geopolítics, i això crea un precedent molt negatiu.
El que va valdre per Obama no serveix per Maduro? Per Obama, per Bin Laden, que ho va fer Obama, no serveix per Maduro perquè ho fa Trump?
No.
És una pregunta.
No, el tema és que...
Bin Laden era un cap d'estat.
Bueno, però
l'havia votat la gent,
però en aquell cas és l'exèrcit, perquè són els marines els que surten d'un portaavions, se'n van al Pakistan,
sí.
Entren fins a l'habitació, exactament igual com Maduro, se l'emporten, i Obama, que a tothom li queia molt bé, a diferència de Trump, per lo vist, i Hillary Clinton, ni siquiera el porten a un jutjat al sud de Manhattan, no, el porten al portaavions, li foten un tret al cap, el foten en una bossa i el tiren al mar. Però clar, com que eren l'esquerra americana, el que tinc jo Obama d'esquerres és el que tinc jo d'esquerres, però això és una altra cosa, no diem res.
Però tu estàs dient que llavors les dues coses et semblen malament.
No, a mi em semblen bé les dues coses.
Ah.
Perquè jo crec que els americans els critiquem quan, de repent, no s'impliquen prou amb la guerra d'Ucraïna i ens deixen sols els europeus, que ens ho hem buscat, però també els critiquem quan s'impliquen a arreglar problemes al món. I el fet és que el que hi ha al darrere de Venezuela no és només una dictadura amb 8 milions d'exiliats i un 90% de persones morint-se de fam o a la misèria absoluta amb 0,37 centaus de dòlar al dia de renta per poder sobreviure. El que hi ha al darrere és un tràfic de droga droga que ha infectat els Estats Units i també en gran part Europa i el nostre
sí,
país.
Sí, amb la droga sempre tinc un discurs que sé que és ultra boomer i que ningú me'l compra, però el problema no és la producció de la droga, el problema és la gent que la consumeix, però bueno, i fins que no es vagin els consumidors, és a dir, si la droga no es vendria si la gent no se la fotés pel nas. I jo crec que és molt més perjudicial drogar-se que no drogar-se, però això que sé que és de senyor gran, m'agrada sempre dir-ho, però fent la puntualització de boomer màxim. I dit això, a mi el que m'agrada molt de Donald Trump, i és el que al mateix temps el que em fa molta por de Donald Trump, és que va de cara. Va absolutament de cara, i tu saps perfectament què vol. Ell fa molt temps que diu això de Groenlàndia, molt temps, sí. I va enviar el seu fill.
I els hi diu abans.
Exacte. Sí. Amb una visita que va ser molt polèmica. Una operació com la de l'altre dia, si no hi hagués hagut els atacs extrajudicials contra narcollanxes o presumptes narcollanxes veneçolanes, sense un desplegament de no sé quina flota al mar del Carib, tot això és qüestió de mesos. Fa temps que això s'estava pensant i, per tant, ningú pot dir que no se'l va avisar a Maduro o Delcy Rodríguez o a qui sigui. Quan tu vols controlar un país pels seus recursos naturals, hi ha una sèrie de llenguatges que recorden molt. Hi ha una entrevista que aquests últims dies s'ha fet prou viral, per dir-ho ràpid, a xarxes de Stephen Miller, que és un dels assessors de Donald Trump, que ve a dir, només li falta dir que els Estats Units necessiten espai vital, que és una expressió que es feia servir a la floresta alemanya dels anys 30. I, per tant, és preocupant, i sobretot això, que el que ens preocupa, sobretot els que tenim menys de 40 anys i no volem acabar abans dels 40 anys amb un uniforme i fotent tiros a qualsevol país ignot del món per defensar segons què, que a mi no m'agradaria que m'enviessin enlloc a fer això, el que és realment preocupant és que Europa el que no pot fer és frenar Donald Trump amb manifestos. Perquè el que diu Donald Trump amb el trineu i els gossos és que té raó, perquè Europa té una cosa molt bona, que és que té raó moltes coses, però des de la il·lustració fins a la selecció francesa del 98 de futbol no ha fet res. Res de res. No hi ha ni una obra digna europea que hagi funcionat amb vocació de permanència des de Voltaire fins a Zidane. I això és un problema molt gran, perquè no funciona.
Ara hauria de repassar tots els anys que hi ha entre mig, però vaja.
No, bueno, no sé què li preguntin, no sé, quan va entrar els alemanys a França,
amb un tema no va anar bé. Més lleuger.
Jo només volia dir una cosa, que és que hi ha una pregunta incòmoda. S'està desgelant tot amb el canvi climàtic, els vaixells ara poden anar per sobre de Rússia perquè tinguem el mapa al cap, i això és el que implica a Groenlàndia. I la pregunta que potser ens hem de fer els europeus és, què preferim? Que els americans tinguin poder sobre Groenlàndia o que la tinguin els russos?
Però has d'acceptar que un país decideixi, escolta, com que m'interessa aquest tros de terra, jo em salto la legalitat i l'agafo, vale, o la compro...
És ambient previ a la Primera Guerra Mundial.
Catalana, Òscar. Els 57.000 senyors i senyores que viuen a Groenlàndia, si els hi sembla bé ser yanquis, què?
Però ningú els hi ha preguntat. Ells van votar independència. Les últimes eleccions van guanyar el partit independentista. És a dir, és veritat que allò de Dinamarca no ho veuen gaire clar, però...
Bueno, sobretot perquè està més a la vora Washington que Copenhague.
Escolta, que queden res, una mica més de 3 minuts per arribar a les 4. Ara fa molt de fred. A més, el Joan ha vingut dient, fa molt fred.
Em fa.
Voleu saber com serà tot l'any?
Home.
Tot l'any 2026?
Jo particularment, Òscar, si tu em faràs la pregunta directa, vols saber-ho? Jo et dic que no. Per què?
Vols sorpresa.
Catalunya és addicta als homes del temps.
Escolta'm, deixa'm saludar... Anava a dir un home del temps. No sé si ell es considera un home del temps. Josep Garbulosa, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Tot i que a mi m'han dit que et fas dir poet. Ets sí. Home del temps o no ets home del temps?
Sí, jo sóc l'home del temps del poble, perquè jo sóc el mecànic i haig de posar l'anticongelant i haig de tenir els tractors preparats i haig de tenir tot preparat i estic mirant el termòmetre cada dia i estic fent totes aquestes proves perquè a veure què passa. I el que estic fent més és la prova de la ceba, que això aquells temps els antepassats, depèn del que deia la ceba, doncs plantaven els camps o no plantaven els camps. La ceba mandava.
Sí, exacte. Tu ets de Santa Pau.
Sí.
I per tant, la Garrotxa. I per tant, tu fas la prova de la ceba. En què consisteix la prova de la ceba?
Bé, doncs, l'últim dia de l'any, que d'això en sis, la gent de pagès, i uns ho feien per Nadal i altres per Cap d'Any, però normalment per Cap d'Any, l'últim dia d'any, doncs, a pagès, de les cases de pagès aquestes, doncs, la ceba, quan collien les cebes, ja guardaven una ceba, la mà que deien aquesta, la guardem per la prova del temps. I el que deia la ceba, preguntaven al camp, deien, ostres, serà una primavera plujosa, un estiu sec, això, doncs, el fesol el farem al camp de baix, el blat de moro moro a dalt i el blat a l'altre camp d'aquest d'allà, que és més sec, i això. La ceba mandava.
Diguem-ne que això no té cap base científica, però és veritat que durant anys i panys, com tu deies, el calendari de pagès, podríem dir, s'ha fet a través d'aquesta ceba. Aquest any has tornat a fer la prova de la ceba?
Sí, sí, aquesta l'hem tornat a fer. L'any passat va funcionar perfectament, perquè estaven secs aquí els pantans tots, sí? I van dir, ostres, què farà aquest any? Dic, mira, per Sant Joan haurà caigut 600 litres, quasi mig pantans tindrem plens, i al final d'any seran plens, i al final de Nadal tindrem una nevada important, això. No arriba la neu aquí, però al final d'any, que em faltaven 80 litres, ara me'n sobren 100, perquè per Nadal va ploure tant, que va passar pa de, la ceba va passar del pressupost.
Molt bé, escolta, me'n queda un minut. Pel 26, què t'ha dit la ceba?
Guaita, d'aquí de Sant Joan cauran 500 litres. De Sant Joan a final d'any, 500 més. Serà al voltant del 1.000 litres. Els mesos plujosos són el mes de març, abril i maig. Aquí tindrem una pluja abundant i al final, a l'octubre i al novembre, també pluja important. Però estic content perquè l'agost i els 4 mesos d'estiu us tindrem uns 50 litres cada mes que ens mantindrà el paisatge i encara ens salvarem.
Perfecte, escolta'm, doncs mira, acabarem amb un toc d'optimisme. Josep Grabulosa, Poet, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Doncs ja ho sabeu. 1.000
litros.
Molta pluja, tu. No, escolta. Jo sé que quan sento que plou només penso en Pere Aragonès, que va convocar eleccions perquè hi havia sequera.
Doncs ja ho sabeu, 1.000 litres i, escolta'm, s'ha acabat la sequera per aquest any 2020.
Ah, t'ho comportes dels pantans, perquè he vist que les conques internes estan amb el 85% i encara té que arribar el degel de la neu.
Sí, Oriol Marc, Alicia Puig, Joan López de Lícar, aquestes tots tres. Fins la setmana que ve.
Gràcies.
Les 4, pràcticament, arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Fins demà a les 2.